Quan et mires al mar, quins sentiments et desperta? Això és el que li suggereix el Hierro.
¿Cuánta gente como yo han querido cruzar este mar y no lo han podido conseguir? Y esto, estar mirando el mar y diciéndolo, ay, enemigo, mira todo lo que has hecho. ¿Cuántas vidas has comido? Y nunca has quedado satisfecho.
Va sortir de Gàmbia i després de molts patiments ho va aconseguir. Avui viu a Sant Vicenç dels Horts i està bé. Entrarem a fons en la seva història. Des de finals de juny, més de 1.000 persones han mort intentant arribar a la Unió Europea. Avui, per exemple, prop de 400 migrants han estat rescatats en aigües properes a les Illes Canàries. Òscar Camps diu que ha estat un dels pitjors estius des que va fundar l'ONG Open Arms.
Podríem dir que sí, ha sigut molt mogut, ha hagut moltes incidències. Nosaltres hem rescatat aproximadament a 2.400 persones, potser alguna més.
També és dramàtic el nombre de dones assassinades a Catalunya i Espanya perquè així ho han decidit un seguit d'homes. Avui s'ha reunit el Comitè de Crisi de la Violència Masclista. En parlarem amb la representant catalana que ha assistit a la trobada, Laia Rosic. La convivència, complicada també entre les espècies animals. S'han registrat a tot el món 3.700 espècies invasores. Però compte, perquè els responsables són moltes vegades també nosaltres.
Però no són elles les que ens envaeixen, sinó som nosaltres qui les portem.
Passarem per Brussel·les i per Madrid per saber com van prenent posicions alguns partits polítics després de la reunió sorpresa entre Yolanda Díaz i Carles Puigdemont. De moment, Puigdemont no diu res, però d'aquí unes hores parlarà.
Catalunya nit.
Joan Enric Barceló, un dels components dels Amics de les Arts, treu llibre avui. Es titula Morir sabent poques coses, i tant el llibre com ell són aquí. Qui està més nerviós? Jo, que presento avui per primera vegada el Catalunya Nit, o tu, que avui treus llibre?
Em sembla que tu.
Jo crec que sí.
Jo porto entrevistes des de les 10 del matí i n'he fet bastantes, i crec que tu, avui que comences, deus estar més.
Doncs veurem com surt una entrevista entre el presentador fet un flam i l'entrevistat ja amb més rodatge. També veurem Tomàs Molina en una altra faceta. Avui el convertirem en DJ. No us ho perdeu, perquè, a més, ens explicarà un rècord que potser us sorprèn. I apel·larem també al vostre enginy. El Ninotaire Cap ens ha enviat una de les seves vinyetes. És molt bona, però té un problema greu. No hi ha els diàlegs i us demana que la completeu vosaltres. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. I jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Comencem temporada del Catalunya nit fent un exercici que aquest estiu segurament heu practicat també molts de vosaltres. Mirem al mar. El mar, una massa d'aigua que sembla destinada a fer-nos gaudir a l'estiu. Però mirar-se'l, pensar-hi, està deixant de ser el mateix. S'està convertint cada vegada més en una frontera de patiment.
Mohamed, I'm sorry about the production. Please repeat your last message.
Aquest estiu la situació al Mediterrani ha tornat a ser dramàtica. Núria Har.
Sí, perquè almenys 12 persones han mort cada dia intentant arribar a Europa. Els números oficials parlen de més d'un miler de morts i desapareguts els mesos de juny, juliol i agost, però les xifres podrien ser molt superiors. Pujar en una embarcació precària és el tram final d'un viatge que comença molt abans. Fa una estona sentíem el Hierro, un noi de Gàmbia que va tardar 7 anys i 4 dies a anar del seu país a Europa.
Mucha gente piensa que venir en Europa es salir a la playa y coger cualquier barco que ves en la calle. No, esto conlleva un sacrificio y jugarse la vida antes de subir en este barco. Hay gente que llevan 5 años en las playas para ganar un billete de 1.000 euros. 5 años trabajando. De eso tampoco te aseguras que yo me pago esos 1.000 euros, voy directo a mi destino. No, esa gente han sacrificado a muerte y han dejado una vida que de miseria, jugárselo todo para decir, o gano, vivo bien, o muero, descanso. Es un infierno. O sea, tú sales en un infierno soñando, estás, vamos, en medio de la nada, tumbado en un barco que no sé qué, soñando una vida perfecta, y llegas, te encuentras con un infierno a la que va a ser imposible superar si no tienes ayuda.
El capítol final del periple del Hierro per arribar a Europa va començar el 14 de febrer de l'any 2009, a 8:45 del vespre. Aquell dia va sortir d'un port de Mauritània en caiuco.
Y el barco es como ancho 2 metros y largo 7 metros. Éramos 78, más la gasolina, comida, agua, todo dentro. Bueno, hemos estado 4 días en el mar. No es mucho, que hay gente que está más y hay gente que ya están para siempre. Ya son comida de los peces. Pero claro, estos 4 días pueden ser muy largo, incluso como si fuese 4 años. Porque cuando te lo estás pasando mal, la vida va mucho más lento. Porque cualquier momento el barco se puede partir por las olas, se puede volcar por las olas, puede caer una ola, llenarlo, os morís todos. En este momento la mente, no teníamos en la mente el frío. Claro que sí, teníamos el cuerpo arrugado hasta blanco, pero no era el momento de pensar en el frío, sino que de pensar de nuestra propia vida. Tener suerte de pisar la tierra otra vez.
El Hierro i la setantena de persones que viatjaven amb ell van trepitjar terra un altre cop, una platja de Tenerife. Avui el Hierro viu a Sant Vicenç dels Horts, on acaba de fundar l'associació Yokute per contribuir al progrés econòmic, cultural i social del seu poble a Gàmbia i al Senegal.
I qui té una organització que fa anys que funciona des del 2015 i que funciona molt bé és l'Òscar Camps, director d'Open Arms. Bona nit.
Bona nit.
La pregunta que et faré ara ens la fem les persones en aquesta època de l'any i diria que responem d'una manera rutinària, però crec que quan te la plantegem a tu pren una altra dimensió. Com ha anat l'estiu?
Molt mogut, molt dramàtic, tràgic. Un sol naufragi, més de 650 morts, més de 150 nens amb un sol naufragi. Ja són xifres que t'esgarrifen i que et fan que pensar, no?
Ha sigut pitjor que altres estius?
Podríem dir que sí, ha sigut molt mogut, ha hagut moltes incidències. Nosaltres hem rescatat aproximadament a 2.400 persones, potser alguna més. Hem fet moltes operacions de rescat, totes elles coordinades amb la Guàrdia Costera Italiana, perquè fins i tot s'havien quedat sense gasoil per poder sortir ells. Per tant, ha sigut tremenda la situació. I amb aquesta, amb l'últim rescat, amb els últims tres rescats de 196 persones, han quedat bloquejats administrativament a Itàlia perquè han decidit que havia que bloquejar-nos.
Es nota que ara hi ha un govern d'extrema dreta a Itàlia amb Giorgia Meloni, o no ha canviat tant?
De fet, és pràcticament el mateix que amb el senyor Salvini, pràcticament. Un decret, ell va fer un decret, el decret de securitança 1 i securitança 2, que vam impugnar i vam poder derrogar, i Meloni té el seu propi decret, el decret de Meloni, que és el que pel qual ens bloqueja, però que no està per damunt del dret marítim internacional i dels convenis actuals que estan en vigor, i que en principi és un decret local, i que si no ho veïm doncs tindrem aquestes represàlies administratives locals.
La gran pregunta és com s'hauria de gestionar això, és a dir, quan una persona decideix marxar del seu país, què hauria de passar perquè el Mediterrani no es convertís en aquesta frontera tan, tan cruel que s'està convertint.
Mireu, el testimoni que hem sentit prèviament ho explica, no? Són viatges llarguíssims, duríssims, en els que hi arriba molt poca gent al final del viatge, que al final del viatge és al mar, sí o sí. Si hi haguessin vies legals i segures i aquestes persones poguessin sol·licitar asil o refugi des de l'origen, ens podríem estalviar tot aquest drama, no? I si poden venir utilitzant un transport normal, un transport com pot ser aeri o vaixell que podríem pagar no estarien 5, 6 anys sent atormentats, torturats, esclavitzats, frontera rere frontera, perquè molts d'ells triguen molt de temps en creuar les fronteres necessàries per arribar al seu destí, no? On els espera algun amic, algun conegut o algun familiar que ja està aquí a Europa i que l'està esperant, no? L'està esperant durant anys. Per tant, si complim els compromisos internacionals amb el dret marítim, amb el conveni de búsqueda i salvament al mar, i a més tenim vies legals i segures, doncs segurament ens solidaríem de molts d'aquests casos que moren en naufragi de forma inútil.
Aquest estiu, la directora dels Solidaris de Catalunya Ràdio, la nostra companya Mercè Folch, s'ha embarcat a l'Astral i li hem demanat que ens expliqui la seva experiència a bord del vaixell humanitari Open Arms.
Les onades impacten amb força sobre la carcassa de les embarcacions de ferro i deixen anar una sonoritat rovellada. Aquests vaixells precaris, construïts a pedaços, inestables i plens de persones a la recerca d'una vida segura, han format part del paisatge visual i sonor durant els dies d'emissió que he passat a bord del veler Astral d'Open Arms al costat de la fotoperiodista Anna Surinyac i un equip meravellós de voluntaris i de tripulació. Uns dies i unes nits exhaustes de rescats complicats.
Tunisia, you come from Tunisia? Okay, which port? Which city for Tunisia?
Asfas.
Decenes que costen de digerir per la seva cruesa, perquè estem davant d'un dolor infligit i evitable fruit de les polítiques europees i que generen una paleta de sensacions dominada per la indignació més absoluta. La superlluna d'agost dibuixava les siluetes de la Virgin del Camerún, embarassada de 8 mesos, arrossegant el cos després de la violència patida a Algèria, de la Tiquida de Costa d'Ivori, malalta i fràgil amb 2 anys de camí migratori a les espatlles, o de la petita Baia de Tunísia, que només volia estar amb la seva mare embarassada, atesa d'urgència, perquè la insolació li va provocar contraccions. Al mig del mar, la bunkerització de les fronteres pren moltes formes, la de les barques de fireta sobrecarregades, però també la de les embarcacions buides, ofegades d'aigua i plenes de sabates que suren. Qui les portava, aquestes sabates?
Doncs estarem pendents del nou projecte dels Solidaris, que és El Mar al Mur, un podcast d'investigació sobre els desapareguts al mar en el seu intent d'arribar a Europa. Parlàvem de l'Astral, que hauria de ser un vaixell d'observació, però que en canvi acabeu fent rescats, no, també?
Sí, és un vaixell d'observació i denúncia, i a banda doncs activa també els recursos de les administracions corresponents si troba alguna cosa, i aquest any, doncs, aquest estiu s'ha desbordat i ens recorda doncs els anys 2016, 2017 i 2018 on l'Astral també recollia persones, però recollir quasi gairebé 100 i pico, gairebé 200 persones a bord de l'Astral no passava des de fa 5 o 6 anys.
M'entendràs si et desitjo que cada vegada treballeu menys, però volíem començar aquest informatiu amb vosaltres. Moltes gràcies per ser aquí.
Ens agradaria desaparèixer. Moltes gràcies i bona nit.
Convivència entre les persones de diferents orígens, diferents sexes. Seguim parlant d'això. El comitè de crisi del Ministeri d'Igualtat s'ha reunit avui a Madrid per abordar el repunt de crims masclistes d'aquest estiu. Només durant aquest agost i els primers dies de setembre, 9 dones han mort assassinades a Espanya per la seva parella o exparella. Com a representant de Catalunya ha assistit a aquesta reunió Laia Rosich, directora general per a l'erradicació de violències masclistes. Laia Rosich, bona nit.
Bona nit.
Què s'ha acordat en aquesta trobada?
Bé, sobretot en aquesta trobada el que es fa és una anàlisi de cadascun dels casos per intentar trobar eines de millora. És a dir, sigui doncs, perquè es necessita millorar la detecció precoç, sigui per la informació que s'ha de poder donar a les dones, per les necessitats dels fills i filles, cada cas té les seves conclusions.
Són mesures efectives? Aspiràveu a alguna cosa més?
Bé, nosaltres, diguéssim, afortunadament aquest mes, doncs a Catalunya no hi ha hagut cap feminicidi, per tant nosaltres no m'ha portat en aquesta comissió l'anàlisi de cap cas, però Catalunya compta des del 2012 amb el seu grup d'anàlisi dels feminicidis, va ser molt, molt pioner, i efectivament en el nostre cas les conclusions d'aquest grup serveixen doncs per millorar bàsicament els protocols d'atenció, les eines, en aquest sentit de fet, ara mateix, que ja portem més de 10 anys, no?, i aquesta experiència d'aquests 10 anys, fins i tot estem fent un canvi de metodologia, no? No només conèixer, doncs, si aquella dona havia denunciat, si aquella dona havia acudit a algun dels serveis que posem a disposició de la ciutadania, sinó poder també saber una miqueta més d'aquella història, del que els familiars ens poden explicar, del que potser també l'home agressor, de la seva història, no?, d'allò que l'ha portat, finalment, a cometre aquest feminicidi.
En trobades com la d'avui, que hi participen representants de cada comunitat autònoma, n'hi deu haver també de comunitats autònomes on cada vegada hi té més poder Vox, l'extrema dreta, que ni tan sols parla de violència masclista. Com reaccionen quan es fan propostes en aquesta línia per intentar erradicar la violència masclista?
Bé, en aquest cas, igual que passa en els casos en què s'expressa aquest rebuig polític, no?, i de la ciutadania cap als feminicidis, per exemple, amb els minuts de silenci, doncs el que veiem és una cara profundament hipòcrita. És a dir, perquè efectivament en participen i efectivament d'alguna manera tenen aquest interès perquè necessiten també conèixer i intervenir en aquests casos. El que passa és que han de escenificar, doncs, per exemple, com veiem, no?, en alguns minuts de silenci posant-se de costat o a l'altra banda, i evidentment participar-ne, perquè efectivament ho necessites pel teu dia a dia, és alhora molt, és molt hipòcrita, és terrible quan ho estàs negant, estàs retallant recursos o, per exemple, no deixes que es faci una obra de teatre que pot ser preventiva d'un fenomen com el de la violència masclista.
Trobades com la d'avui es convoquen quan hi ha 5 o més dones assassinades en un mes. Realment els mesos d'estiu són els pitjors?
Bé, el que sol passar a l'estiu és que augmenta aquesta convivència, ja no només en el marc de la parella, no?, sinó que també en molts espais d'oci, doncs hi ha més estones, més trobades, més espais lliures, i per tant el que nosaltres sempre notem també és molt com augmenta la demanda després d'aquests períodes de convivència, no? D'aquí recordar el 900-900-120, que és el telèfon d'atenció, doncs per qualsevol persona, qualsevol dona, noia o persona propera que necessiti informació o ajut i que s'hi pot adreçar.
I tant que sí. Laia Rosic, eres una de les veus del dia i volíem que sonessis també aquí al Catalunya Nit en directe. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Un dels factors de desigualtat és el mercat laboral també, i les últimes dades d'atur ho confirmen. A l'agost va créixer el nombre de desocupats a Catalunya en 7.500 persones. 6 de cada 10 nou aturats són dones. Ignasi Abad, bona nit. Creix més l'atur femení que el masculí?
Sí, en termes absoluts, però en termes relatius no, Manel, m'explico. Dels 7.516 aturats de més que hi ha a l'agost, el 58% són dones, 4.356. D'homes són 3.160 els que s'han apuntat a les llistes de l'atur. Però el mes passat l'atur femení i el masculí van créixer en la mateixa proporció, exactament, el 2,27%. El que passa és que, com que hi ha més dones a l'atur a Catalunya, a prop de 200.000, que homes, uns 142.000, la desigualtat es manté, es consolida. Per això, Ricard Ballera, de Comissions Obreres, reclama polítiques per revertir aquesta situació.
Això reclama de mesures molt específiques, de polítiques actives que facilitin que hi hagi un equilibri entre el percentatge de dones registrades a l'atur amb aquelles que estan ocupades o amb aquelles que estan treballant.
L'agost es va acabar a Catalunya amb 338.000 aturats apuntats a les oficines d'ocupació. Va pujar l'atur, sí, però l'increment va ser el més baix dels últims 15 anys en un mes d'agost, i qui més ho ha patit són els treballadors del sector turístic i en feines temporals d'estiu.
Yolanda Díaz i Carles Puigdemont han fet gala avui, com a mínim, d'un mèrit: tenir pactada una reunió sense que els mitjans l'hagin esbombat gaire abans. La vicepresidenta espanyola s'ha trobat amb l'expresident Puigdemont al Parlament Europeu per discutir les condicions de la possible investidura de Pedro Sánchez. Els protagonistes no han fet declaracions després de la reunió, però sí que han publicat un breu comunicat. Every time I walk on by. Aquestes notes ens porten cap a Brussel·les. Jordi Baró.
Explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític a Catalunya. Aquest és l'acord a què han arribat Sumar i JunsperCat, com consta per escrit en la breu declaració conjunta publicada després de la reunió. Ha estat una trobada de gairebé 3 hores a porta tancada en una sala del Parlament Europeu, amb rostres somrients i cordialitat tant de la vicepresidenta segona en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, com de l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont. Ha estat també una imatge inèdita dels últims últims gairebé 6 anys, una reunió d'un ministre del govern espanyol amb Puigdemont per a primera vegada des de l'arribada de l'expresident a Bèlgica a finals d'octubre de 2017. Les dues parts asseguren tenir una relació normalitzada i estable, i tot i que no hi ha hagut declaracions a la sortida, Yolanda Díaz sí que s'ha mostrat optimista sobre la trobada i confiada que n'hi haurà més.
Demà la cita a Brussel·les és amb Puigdemont. Què se n'espera de la seva conferència?
L'expresident i eurodiputat de JxCat ja ha d'exposar les condicions per la investidura de Pedro Sánchez. El marc per la negociació, diu l'oficina de Puigdemont, a l'anunci d'una conferència que es farà a les 11 del matí en un hotel a Brussel·les, a prop del Parlament Europeu, a la continuació de la rentrer l'endemà de la reunió Puigdemont-Yolanda Díaz.
Tot això, evidentment, seguit des de la capital d'Espanya amb molta atenció i sempre atent, i tenim David Melgarejo, delegat de Catalunya Ràdio a Madrid. David, què ha dit avui el president Sánchez?
Bona nit, Manel. El que ha dit Sánchez és que és el moment d'una nova legislatura i, per tant, d'una segona etapa, d'un segon acte, si em permets, en el seu pla del conflicte català. Diu que es tracta de passar pàgina, d'avançar lluny de les trinxeres dialèctiques d'anys enrere. Escoltant a Sánchez avui, aquest matí, es pot afirmar que dona per fet que hi haurà un segon govern de coalició amb el suport dels independentistes. I, de fet, el que avui ha fet és remar en aquesta direcció. Explica, l'escoltem ara, què ha de guiar aquest nou executiu.
Lo haré des de la confiança plena en que l'acord se puede, se debe y se va a alcanzar. Así que confío en que España contará pronto con un nuevo gobierno progresista que seguirá aportando prosperidad, estabilidad, convivencia y que seguirá encarando el futuro como debe hacerse, sin temor, con ambición y también con audacia.
Diries, David, que a Madrid hi ha la sensació que l'amnistia ja està mig lligada?
Jo crec que la pregunta no hauria de ser tant si es dona per fet que hi haurà amnistia o no, sinó quin concepte s'està posant damunt de la taula en les negociacions. Perquè la paraula amnistia no s'usa com a mínim en el debat públic. Qui la fa servir més obertament és Sumar, que ha encarregat estudis jurídics, però el Partit Socialista no s'hi refereix. Fuig d'aquest concepte i aposta, de moment, i amb la boca petita, per altres fórmules. Evidentment que el PP i Vox la rebutgen del tot, la paraula amnistia. Com s'ha de fer, com se l'ha de dir, ha de ser només pels represaliats independentistes o ha de ser també, per exemple, pels policies encausats per càrregues policials de l'1 d'octubre? Aquesta és una de les altres qüestions i d'això se'n comença a parlar ara i se n'ha interessant analitzar totes les respostes que puguin sorgir, Manel. A les properes setmanes és el que fem i farem amb molt de gust.
Aquí ho analitzarem junts. Moltes gràcies, David.
Bona nit.
Protecció Civil ha tancat aquesta tarda l'alerta del Pla Inuncat un cop s'ha confirmat una millora del temps en les últimes previsions. L'episodi de pluges, vent i mala mar acaba amb un balanç de més de 400 incidents, la majoria a les Terres de l'Ebre. Un cop el temporal ha passat i ja s'estan fent les primeres avaluacions dels danys, la Generalitat s'ha compromès a anar de la mà dels ajuntaments per aplicar mesures estructurals. Alcanar, Jordi Barranca.
De moment no hi ha hagut cap concreció. Ara bé, l'objectiu és que el govern parli directament amb els municipis perquè un temporal com el del diumenge al matí no torni a emportar-se per davant tot el que troba. Ho ha explicat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis afectats.
Però hem de seguir invertint, hem de seguir veient quines són els punts de més risc i quines són les inversions que cal fer des d'un punt de vista doncs, de l'Agència Catalana de l'Aigua o bé altres departaments doncs, de la Generalitat conjuntament amb els ajuntaments per tal d'evitar aquestes afectacions tan greus.
Un d'ells és Joan Roig, alcalde d'Alcanar. Abans de la trobada amb Vilagrà i també amb el conseller Joan Ignasi Elena, ja posava sobre la taula la seva proposta. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
En projectar edificis, cases al mig de les lleres i dels barrancs és un greu problema i, per tant, tot això s'haurà de tractar en meteoròlegs, en urbanistes, en persones que sàpiguen dels circuits d'aigua per a prevenir els efectes dels aiguats. No actuar posteriori, sinó abans de que es produïssin aquests aiguats.
Per la seva banda, els veïns i els responsables dels negocis afectats estan resignats i amb malestar perquè ja és el tercer temporal d'aquestes característiques que pateixen des del 2018 i de l'últim en fa tot just 2 anys. També va ser a començaments de setembre.
L'impacte de la Dana ha tingut conseqüències encara més dramàtiques al centre de la península, Oriol Pujador.
Sí, 3 persones han mort, 3 més estan desaparegudes com a conseqüència dels forts aiguats. Les 3 víctimes mortals i una de les desaparegudes són de municipis de Toledo, mentre que a la Comunitat de Madrid se'n busquen 2 persones més. A la majoria dels casos, Les persones afectades anaven a l'interior de cotxes quan van ser arrossegades per l'aigua.
I seguim atents a la natura com a protagonista. De ben segur que aquest so us deu sonar familiar. Són cotorres argentines, una espècie invasora que va arribar de manera testimonial a Catalunya, però s'hi ha acabat quedant. Avui un informe ha posat xifres a casos com aquest, el de l'impacte de les espècies invasores, i la conclusió és, Oriol, que tenim motius per alarmar-nos.
L'informe elaborat per 86 experts de 49 països per l'IPBES, una plataforma dependent de les Nacions Unides, assegura que al món hi ha 37.000 espècies exòtiques, de les quals unes 3.500 són invasores i posen en risc la salut humana i la del planeta. Al capdavant de la llista hi ha l'anomenat jacint d'aigua, una planta aquàtica nativa de la conca amazònica que s'ha estès pel món i, per exemple, està posant en perill la pesca al llac Victòria, a l'Àfrica.
Volem aturar-nos una mica més en aquest fenomen de les espècies invasores amb l'ajuda de Joan Pino, que és el director del Centre d'Investigació Ecològica, el CREAF. D'entrada, Joan, la paraula invasió probablement a molta gent li suggereix d'entrada una ocupació per la força de l'espai d'algú altre. Et sembla correcta aquesta terminologia?
No massa, perquè estem parlant d'espècies que arriben al nostre territori de manera deliberada o de manera involuntària, però no són elles les que ens envaeixen, sinó som nosaltres qui les portem.
I com arriben? Per quins mecanismes?
Algunes directament les introduïm voluntàriament, doncs, perquè ens agraden. D'altres arriben amb les nostres mercaderies, dels nostres cereals o de la llana. N'hi ha que arriben com a polissons, una altra paraula pejorativa, en les nostres aigües de llast, que són aquestes aigües que omplen les bodegues dels vaixells de càrrega quan no van plens.
I tan bonica com seria la convivència, per què no és possible?
Bé, de fet, no és tan així. Cal tenir present que aproximadament entre un 10 i un 15% de les espècies exòtiques, que són totes aquestes espècies foranes que introduïm de manera deliberada o involuntària, només un 10 o un 15% esdevenen invasores. En general, són espècies que colonitzen ambients on nosaltres prèviament hem fet la feina de netejar la competència.
Ja has dit que les invasores eren un percentatge molt petit respecte del total. Hi ha casos, per tant, podríem dir, d'invasions positives? És a dir, que l'arribada d'espècies no només no sigui negativa, sinó que també aportin algun element interessant o necessari en un altre ecosistema?
A la llarga, moltes d'aquestes espècies s'acaben integrant en els sistemes d'acollida i aquests canvien. Poden desaparèixer algunes espècies nadiues i pot ser, doncs, que aquestes espècies exòtiques, doncs, passin a formar part de la xarxa tròfica dels ecosistemes del lloc. Per exemple, hi ha moltes espècies exòtiques en els aiguamolls mediterranis que en aquests moments estan sustentant bona part de la diversitat d'ocells que hi ha. O també hi ha moltes espècies exòtiques d'arribada molt antiga que ningú se li acudiria eliminar, com és el cas de la figuera, per exemple, no? Que ens dona fruits, ens dona una sèrie de béns i serveis, també.
Doncs ha sigut molt interessant. D'entrada ens has ajudat a entendre que sovint les portem i que molt sovint també els hi preparem el terreny i que no sempre és un fenomen negatiu. Moltíssimes gràcies, Joan.
A vosaltres.
Les 10 i 29 minuts i sortim ara a l'exterior perquè Putin continua exercint de líder inclement. Ha refredat les expectatives d'una represa imminent de l'acord d'exportació de cereals a través del Mar Negre. Aquesta sortida del gra ucraïnès, que s'havia permès fins al juliol, malgrat la guerra, és clau per al subministrament mundial de cereals. El president rus s'ha reunit amb el seu col·lega turc, Recep Tayyip Erdogan, que tracta de recuperar les exportacions. Vicent Mifsud, Què n'ha sortit de la trobada?
Bàsicament, la insistència de Putin a responsabilitzar Occident de la retirada russa de l'acord. Diu que Rússia havia permès la sortida segura de gra ucraïnès durant mesos, però no ha rebut contrapartides.
Insisteixo que Rússia s'ha vist forçada a marxar perquè els països occidentals van bloquejar i continuen bloquejant la implementació de l'acord sobre els cereals pel que fa a la garantia de l'accés dels productors agrícoles russos als mercats mundials.
Rússia només hi tornarà, diu, si això canvia. Mentrestant, Putin assegura que està preparant vies alternatives per enviar cereals a països necessitats, especialment a l'Àfrica.
11:15, el curs escolar arrencarà aquest dimecres a Catalunya amb 20.000 alumnes menys a infantil i primària a causa de la caiguda de la natalitat. I segons ha explicat avui Educació, ho faran amb més professorat que mai. On ja han començat les classes avui mateix és al Regne Unit. El primer ministre britànic, Rishi Sunak, nega taxativament haver ordenat retallades quan era ministre d'Economia en la reparació d'escoles en perill d'esfondrant-se. El cas és que un antic càrrec del Ministeri d'Educació alerta ara que hi ha centenars de centres afectats i que els estudiants corren perill. Aquesta música ens porta cap a Londres. Colla Ballester, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Com justifica Sunak tot això?
Va, té aquí una batalla política oberta i ara que semblava una mica tranquil els últims dies, avui han començat les escoles, com deies, però hi ha moltes escoles tancades per inseguretat, molts centres escolars, sobretot a Anglaterra, perquè encara estan fent el cens del que està passant a tot el Regne Unit, doncs molts d'aquests centres estan construïts amb un formigó defectuós i el problema és no només això, sinó que ho han comunicat tan tard a les famílies, a les escoles, que moltes no han tingut temps de reacció. A molts se'ls va comunicar divendres passat, és a dir, 3 dies abans d'obrir el curs. Ara el govern està fent aquest llistat definitiu per saber exactament què té, però torna a estar molt nerviós i una prova d'avui del nerviosisme del govern conservador de Rishi Sunak ha estat la ministra d'Educació, Gillian Keegan. Just en acabar una entrevista a la cadena ITV, ella pensa que ja no està en directe i té una frase en què ve a dir que ella ho fa tot i els altres res, però ningú la felicita, però està tan grollera i contundent. Deixarem el fragment de veu en àudio original sense doblar, perquè aquí el to i les paraules gruixudes en anglès van bé de sentir-les, tenen també contingut. Ella havia dit, en aquest fragment, es queixa, diu, no hi ha ningú que digui, has fet un gran treball, un treball collonut, perquè la resta se l'han estat tocant i no han fet res. Això diu ella, en anglès.
A veure.
Does anyone ever say, you know what, you've done a good job because everyone else has sat on their and done nothing? No signs of that, no?
I aquí surt el verb aquest, no?, d'anglès que tant s'utilitza per renegar. En fi, per acabar-ho d'adobar, això que deies, un antic funcionari, és a dir, que coneix bé el funcionament del govern, els ha acusat d'haver reduït a la meitat el pressupost per reparar les aules des de fa 2 anys. Això serien molts i molts diners. I un altre problema pel Regne Unit, perquè parlem d'escoles, que ara es focalitza perquè és l'inici del curs, però molts edificis oficials estarien així, no?, amb aquest ciment que n'hi diuen, amb aquest formigó cel·lular, que el que passa és que amb els anys es torna molt feble, bé, a quedar com una esponja, tot ple de foradets, en aquests foradets es cola l'aigua i fa que el ferro, entre altres coses, es rovelli. Doncs moltes escoles, més de 150 estan així, se n'han hagut de tancar més de 20 i 52 estan en estat crític i això que la llista encara no està tancada.
Esperem que no passi res greu. Gràcies, Colla. I nosaltres, que comencem temporada, no som els únics. A Catalunya, aixeca el taló. S'han anunciat aquesta nit les novetats d'aquesta temporada teatral en una gala que ha tingut lloc al Liceu, amb humor, música i fragments de les obres que s'estrenen aquests dies. Ho està seguint, ho ha seguit. L'Òscar Callau, bona nit.
Hola, bona nit.
Què destacaries del que s'ha presentat avui?
Doncs mira, de moment encara ho estan presentant, perquè la gala ha començat una mica més tard del compte i encara està en marxa. Però, pel que estem veient, aquest any volen destacar molt l'humor, la comèdia. Per això han fet fragments d'espectacles des del petit format del monòleg a grans produccions i a totes els han donat la volta amb tractament d'humor. Hem vist sobre l'escenari el Carles Xuriguera, el Fel Feixedes o, per exemple, el David Verdaguer, que en aquest guió d'aquesta gala l'humor es presenta com distòpicament una societat on l'humor està prohibit i, per tant, detenen i engarjonen els humoristes, com li ha passat al David Verdaguer.
N'ets conscient que amb la nova normativa poden caure 2 anys de garjola?
No tinc por. He treballat pel teatre privat. He fet 8 funcions a la setmana.
En tot cas, l'humor està clar que arriba en un moment molt dolç per al teatre català. La temporada passada va ser la segona millor de la història, amb gairebé 2.800.000 espectadors i amb rècord absolut de recaptació, 85 milions d'euros. Si voleu veure aquesta gala sencera, ho podreu fer demà dimarts a les 10 del vespre a TV3.
Anotat queda, són les 10 i 35 minuts gairebé. Us hem explicat fins ara algunes de les notícies que hem considerat més importants de la jornada. La nostra feina, i és molt complicada, crec jo, és precisament aquesta, escollir, i moltes coses queden fora. Tot no ens hi cap, acostumem a dir a les reunions, i el que no ens hi ha capigut avui, què és, Natàlia Ramon?
Doncs jo avui triaria un orgasme, però no un orgasme qualsevol, sinó un de llegendari, aquest.
Oh, God... Ooh, oh, God. Oh. Oh.
És el que va fer famós a tot el planeta l'actriu Meg Ryan a la comèdia romàntica de 1989, quan en Harry va trobar Sally. En aquesta escena, el personatge de la Meg Ryan fingeix un orgasme davant el personatge interpretat per Billy Crystal. Un orgasme que va ser una improvisació creixent en intensitat.
Yes! Yes!
Sí, sí, això va pujant. I què és el que ha passat?
Doncs, si recordeu l'escena, es va rodar en una cafeteria, la Cats Deli de Nova York. I ara un dels fills de la Meg Ryan, en Jack, hi va passar fa uns dies i va veure com la taula on es va gravar tot plegat està assenyalada i ben destacada. I molts fans la visiten per fer-se fotos i, en algun cas, fins i tot per escenificar d'alguna manera aquella mítica escena. Tot plegat ha fet que en Jack, en veure l'escenari, la taula i tots els turistes fent com si tinguessin un orgasme, hagi confessat a la seva mare que va sentir vergonya, molta vergonya. Deu ser, segurament, Manel, aquella vergonya que senten els fills quan els seus pares surten del seu paper més rutinari.
Sí, sí, queda clar. Som contradictoris, tot no ens hi cap, però ho hem acabat explicant, i pel que sempre trobarem un forat és per a les paraules precises del David Guzmán. Avui la Lluna passarà a només 375.000 quilòmetres de la Terra. Per tant, encara ben a prop del nostre planeta, després del que coneixem com a superlluna. I això vol dir que el David Guzmán potser comença la temporada mirant al cel.
No ho sé, encara no ho tinc clar, Manel. A mi el que em passa amb la Lluna és que me'n recordo sempre aquella conversa de Romeu i Julieta, en el famós diàleg del balcó, on Romeu, extasiat, li diu: amor, et juro per la Lluna, i Julieta el talla per dir: no juris per la Lluna, la inconstant, que cada mes canvia la seva forma. I el que m'inquieta és justament aquesta idea d'inconstància, de satèl·lit mutant que mai veiem del tot igual. La Lluna és de naturalesa enganyosa. Avui en diem Lluna blava, però demà serà blanca, passat demà grisa, i un altre dia ni la veurem. Només me'n refio quan la veig a mitges, perquè la Lluna en quart creixent em sembla una promesa de plenitud. Això en el cas que una promesa pugui ser del tot plena. Òbviament no nego la dimensió poètica i de fascinació que té la Lluna des de fa mil·lennis i que ha inspirat viatges tan diferents com el de Llucià Samòsata, el de Méliès o el de Tintín. Però discrepo del motiu del nostre idili amb la Lluna. Jo crec que som terrícoles, però en el fons som llunàtics. I la Lluna ens atrau perquè en part és com nosaltres. També té una cara fosca, també té taques i a vegades també es deixa trepitjar.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Torna Coralina, la serventa amorosa, la comèdia de la Perla 29. Text de Carlo Goldoni en direcció d'Oriol Brogi.
Una comèdia fresca per acomiadar l'estiu.
Del 12 al 29 de setembre al Teatre La Biblioteca.
Entrades a laperla29.cat.
Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana.
Amb una entrevista exclusiva a la compositora Elisenda Fàbregas.
Un article sobre música i intel·ligència artificial.
I un dossier sobre el centenari de l'arquitecte del Palau de la Música, Lluís Domènech i Montaner, entre molts altres continguts.
Compra-la al quiosc o en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, Twitter i Instagram.
Sobre taula. Temps que hom resta a taula després de menjar.
Trec unes pastetes o què? Algú vol més cafè? Infusió? Un digestiu? Que bé, si està fent la sobretaula, oi?
Les teves sobretaules de confiança a la tarda de Catalunya Ràdio.
Escolta'm, per què fer una sobretaula d'una hora si la pots fer de tres? I encara em sembla poc. Tenim el rebost més ple que mai. No ens ho acabarem, això. Mira, arriba més gent. Vaig obrir-los la porta. Com bé serem, més riurem.
La tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Que bé que s'hi està fent la sobretaula.
Amb Elisenda Carot.
Que bé que s'hi està a la tarda.
Aquí fa moltes nits que es combat la ignorància. Què li sembla?
Fa moltes nits d'una aliança poderosa, amb complicitat i coneixement.
Escolti.
Digui'm.
És el Xavier.
Jo mateix.
Puc parlar?
I tant.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada. La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà. Per saber i sentir.
Ara.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Joan Enric Barceló, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Ets un amic de les arts, sabíem que tenies art musical, i ara descobrim també que tens art literari. Surt a la venda el teu primer llibre, Morir sabent poques coses. És semblant escriure una cançó i escriure un llibre com aquest?
És semblant, el que passa és que amb una cançó estic acompanyat i tinc companys que em coneixen molt bé, els vicis, els fallos, els trucos, tot, i aquí has de tirar endavant sense saber si arribaràs a bon port. Amb les cançons de seguida tinc el feedback dels meus companys que em diuen això sí, això no, i aquí requereix de donar-ho tot, pensant que pots arribar a bon port i, o potser no. Llavors el que es tracta és de tirar endavant amb els contes i veure si ets capaç de acabar els amb aquest llacet que cada conte ha de tenir, aquest gir final que col·loqui l'espectador, el lector, en una situació que digui ha valgut la pena aquest viatge que m'han proposat.
Creus que qui coneix les lletres de les teves cançons reconeixeria el mateix estil aquí?
Jo crec que sí, perquè a més hi ha molta oralitat i intento, a l'hora de fer els contes, que hi hagi sobretot veus, no? Que tu puguis estar llegint, però que alhora d'alguna manera sentis els personatges com estan parlant i el que diuen. I he treballat molt llegint-te'ls amb veu alta, un cop escrits i reescrits, i m'ha ajudat això, saber tenir tot aquest bagatge amb les cançons per dir, vale, vaig posar tot això que he après al servei d'un altre format que em permet explicar idees potser un punt més complicades que una cançó. Una cançó, en el fons, tens 3 minuts i mig, 5, i tens una tornada, has de passar per aquí, passar per allà, però és molt tancat. El conte, de cop i volta, era una llibertat absoluta que fa que t'emborratxis al principi de dir, va bé, estic començant moltes coses, però això com ho tanquem, no? I el repte ha sigut fer arribar a bon port les històries separadament i també com a conjunt, no?
I arriben. He passat el cap de setmana amb els teus personatges, que pobres, molts acaben passant per hospitals o per llocs pitjors. El pobre Llorenç, que jubila i que no hi ha manera que li facin l'homenatge que creu mereixer. Una dona amb un germà, el Fèlix, amb un costum tan peculiar que està desmarxant tota la família, i així podria seguir. Són contes amb molt d'humor i comença amb una cita al llibre a Pere Calders. No sé si ja hi ha una relació entre les temàtiques i com les toques i el mateix Pere Calders.
És una referència i un autor que admiro moltíssim i amb el que m'ho he llegit tot per intentar robar-li totes les coses que em poguessin servir, perquè com tracta l'absurd, com tracta inclús el fantàstic, barrejat amb el més quotidià, és una cosa que està a l'abast de molts pocs escriptors. I aquesta cita en concret que hi ha en el llibre, que parla d'aquest desballestament del jo, em servia moltíssim, perquè en el fons són personatges posats en situacions que les han d'afrontar sense les eines necessàries, no? Ja sigui aquest senyor que deies que espera que tots aquests anys de bonança que ha estat tinguent, doncs tinguin una petita recompensa, com els adolescents que se'ls mor un amic i no saben com reaccionar i cadascú doncs fa la guerra pel seu costat i passen el dol d'una manera molt, molt diferent, no?
Fins i tot es plantegen si anar o no al funeral d'un amic de la colla, no? Tu t'inspires en la realitat teva?
Totalment, sí. Això són... Hi ha moltes coses que evidentment són coses que m'han passat. Evidentment no tot, perquè no m'he jubilat.
No t'has jubilat, però t'has arribat a plantejar si anar o no al funeral d'un amic?
Bueno, he viscut la mort d'un amic de molt a prop en època adolescent i et fa plantejar moltes coses i et fa adonar que és aquell moment que t'adones que la vida no és un joc d'ordinador, no? Que no pots fer un continuer i llavors agafes i segueixes endavant. Hi ha moments que t'adones que tot va més o menys en sèrio i que la vida doncs, té un valor doncs, que és bueno, incalculable, no? I això no m'ha passat de la manera que ho explica aquest conte, perquè això està al servei de lo que és l'obra doncs, en global, però sí que m'ha passat el dir, què faig jo allà, si és igual, si ja no hi és, m'explico?
S'entén perfectament. Se't solapen les estrenes. Fa poc jo crec que veu treure un single que va fer patir molt els vostres fans amb el títol Tothom se separa, vosaltres no.
No, de moment no, estem contents, estem de fet en una època molt, molt bona creativament, i aquesta cançó és com la primera punta de llança del que serà doncs, aquesta nova etapa que ara ha passat aquest estiu, que hem fet una gira doncs, molt extensa, doncs comencem a apuntalar-la.
El següent àlbum.
Sí, fem com el que fan els joves, no? Abans nosaltres érem de que tries un disc i llavors el presentaves i llavors s'acabava i parades i un temps, ara no. Ara és, els joves treuen cançons i et diuen al final, tot allò que t'he tret era un disco, i ara te'l trec, no? Doncs fem una mica això, aquesta estratègia d'agafar cançons, avançar-les com a singles, que tinguin el seu espai, la seva atenció, que creiem que mereixen, i al final doncs agrupar-ho doncs, en una obra.
Tant de bo que no, si moríssim ara ja sabríem algunes coses més. Morir sabent poques coses és el llibre de Joan Enric Barceló, que demà estaràs firmant a la llibreria Ona aquí a Barcelona.
Sí, a les 7 de la tarda presentem la llibreria Ona, sí.
Perfecte, doncs que vagi molt bé, molta sort, i qui vulgui seguir-vos en concert també us trobarà el 15 de setembre a Premià de Dalt, el 27 d'octubre al Temporada d'Alta, en fi, enfeinats. Moltes gràcies per venir al primer Catalunya Nit.
Un plaer i un honor, gràcies.
Tothom es separa amb els fills entusiasmats. Quina sort tenir dos cases i regals per duplicat. Tothom es separa, però el que jo estic esperant.
I els dilluns dedicarem cada setmana uns minuts a parlar amb una persona que quan s'endinsa en temes esportius sense que ho puguis evitar et condueix cap a llocs ben interessants de la història, la cultura, la societat. Un periodista que a aquestes alçades, quan semblaria que ja s'ha dit tot sobre el cas Rubiales, ens demostrarà que no. És un honor incorporar a la plantilla del Catalunya Nit a Toni Padilla. Benvingut.
Moltes gràcies, Manel. Gràcies per convidar-me a formar part d'aquesta meravellosa aventura.
Doncs vinga, les darreres setmanes l'actualitat esportiva ha estat marcada per l'afer Rubiales. Ja sabem el que ha passat. Ja hi havia demandes i queixes prèvies de les jugadores. De fet, fins i tot una vaga convocada. Ara, Toni, situa'ns al punt d'inici de tot això. Quan neix el futbol femení? En quin context aquí a Catalunya?
Neix, mira, precisament a l'estat espanyol el primer partit jugat per dones, que per cert aquest és un debat que un dia el podríem tenir, si hem de parlar de futbol femení, si el futbol de gènere o futbol jugat per dones. És un debat molt interessant. Sí. Diguem, el primer partit jugat per dones que tenim documentat a l'estat espanyol passa precisament a Barcelona el 1914, el juny de 1914, el conegut com el Camp de les Faves, que es deia del carrer Montaner. S'havien aplegat dins un club que en sabem encara pocs detalls, que es deia Spanish Girls, o sigui, noies espanyoles, va ser fundat aquí a Barcelona, i van jugar un partit entre elles. Van crear dos equips per l'ocasió, una la van batejar a Montserrat, òbviament en honor a la Moreneta i a la Serra, i l'altra a Giralda, en honor, òbviament, al campanar de la catedral de Sevilla. Van jugar aquest partit, sembla que va anar prou bé, tant que fins i tot van rebre doncs, propostes aquell estiu del 1914, per jugar altres partits. En tenim documentats a Sabadell, a Mataró, a Palma, a Reus. Van començar a fer un no torner que semblava que anava tan bé que també les convidarien a Pamplona per Sant Fermines i fins i tot havien arribat ofertes per anar a l'estranger.
I el 14, el 1914, tenien suport de les autoritats o de la premsa? Quin ambient hi havia?
Aquesta és la pregunta clau, Manel, perquè estem parlant avui en dia de la manca de suport en el fons que tenen per part de les autoritats de la Real Federació Espanyola de Futbol. Què passava el 1914? No els hi entrava al cap la possibilitat que les dones juguessin. Llavors les miraven com unes excèntriques, com unes boges, en fotien d'elles, s'encarregaven, deien que aquí feien aquestes dones. I si anem a la hemeroteca de l'època, a la premsa, per veure què en pensava una mica la societat, podem llegir frases, mira, al Mundo Deportivo, per exemple, hi ha una frase de la crònica que és el futbol obliga les descendents de la mare a adoptar posicions poc adequades i poc estètiques que eliminen la seva gràcia femenina. És a dir, sempre la imposició d'un criteri estètic per davant de la llibertat, no?
Sí, sí.
A Europa sí que tenim molts casos documentats per l'efecte de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, britànics, francesos, alemanys, no van protegir els seus esportistes, els van enviar a primera línia al front. Això vol dir que es van quedar sense tornejos de futbol. I a la rereguarda, per crear competicions per una mica animar la població, van descobrir que les dones jugaven molt bé a futbol. I especialment al Regne Unit van crear equips que eren formats per treballadores de les fàbriques d'armament que començaren a omplir estadis de 20.000, de 30.000, de 40.000, fins i tot de 50.000 persones, amb una Anglaterra, França, amistós a Stamford Bridge.
I com veia el franquisme el futbol femení?
Que puja Franco, als anys 70 en República, cert que comença a animar-se una miqueta la cosa, torna a aparèixer molt l'esport femení, puja Franco. Franco copia molt inicialment la idea de l'esport que tenia Mussolini i Hitler, que era que les dones sí que podien fer esport, una sèrie d'esports en què la part capdalt era que no hi havia d'haver-hi contacte violent. I no és fins als anys 60 que comencem a veure els primers partits, que potser era un partit de festa major, un partit una miqueta doncs, acostellada, una dona que jugava... És a dir, casos molt aïllats. Però a finals dels anys 60 sí que començarà doncs, una revolució de dones que comencen a dir escolta, nosaltres sí que volem jugar, sí que volem fer-ho, i topen amb les burles dels homes. Hi ha una crònica d'un partit entre Alemanya i Àustria que els comentaris són terribles.
La estirada ha causado su efecto y el balón va fuera. Una jugadora se ha hecho pupa. Enseguida llamarán a Rafa. La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina.
O sigui, vam passar de l'extrem que va arribar a estar prohibit el futbol femení i després dius que tot això als anys 70 canvia?
Sí, anys 70... Tot comença a trontollar, una nova generació de catalanes han vist que hi ha un món més lliure més enllà de les fronteres, arriba també la passió pel futbol, i això comença a permetre aquests primers partits iniciàtics, que és molt simbòlic, de que es permetin partits de futbol. N'hi ha un molt, molt famós, el 1971 també, a Vallecas, que juguen l'equip de les folclòriques contra les Finolis.
Salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclòriques y de las Finolis.
Amb la mort de Franco suposo que hi va haver avenços.
Sí, però no, mira, Manel, no tants com ens pensem. Van fer allò de fer veure que canviava tot perquè no canviés res. Llavors, no és fins a inicis dels 80 que per primer cop i per pressions de la UEFA, de la FIFA, s'accepta que hi hagi una secció reconeguda de futbol femení, jugat per dones dins de la Federació Espanyola. No van tenir cap mena de suport i la prova és que als anys 80 juguen molt poc i al 88 se decideix que el seleccionador serà un personatge molt fosc, que era Ignacio Quereda, que mantindrà el càrrec fins al 2016. És a dir, més de 20 anys de mandat d'aquest senyor que seria acusat d'abusos, d'entre les dutxes, de passi de curs, i forcen la seva caiguda. I en el seu lloc doncs, va arribar Jorge Vilda, que encara és protagonista avui en dia.
Cada dilluns, Toni Padilla amb les seves històries esportives que, com veieu, no són només de l'esport. És una sort tenir-te al Catalunya Nit.
I jo molt agraït de formar part del projecte.
Moltes gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Les dones i els dies ens convertim en un programa diari. Volem trencar amb el discurs dominant. Si no vols sentir la mateixa cançoneta de sempre, les dones, i per fi, tots els dies.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
El programa que li convindria escoltar en Rubiales.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
És un luxe comptar amb Tomàs Molina al Catalunya Nit perquè no només és un gran meteoròleg, sinó també un gran comunicador. Per això aquesta temporada no li preguntarem d'entrada directament pel temps, sinó per una cançó. Ens explicarà el temps de demà amb un tema musical. I avui ha escollit aquest que sona.
No sé, Tomàs, porque lo presento. Tendremos que parar el tiempo. No sé,
bona nit, Tomàs, perquè has escollit aquest tema.
Després d'aquest cap de setmana, perquè, escolta'm, a vegades sí, no em diràs que no teníem la sensació de voler parar el temps i,
ostres,
i intentar que sigui una miqueta diferent, no?
Sí.
Hi ha hagut aquestes inundacions a les Terres de l'Ebre. Al mateix temps no ha plogut, com esperàvem que plogués, a la resta del país, i és allò que dius, ostres, no tenim la capacitat de controlar-lo, el temps, ni els del temps.
I demà, després... I demà què? I demà què farà?
Però deixa que digui una cosa.
Digue'm-la.
Que a més es diu Tomàs Molina, la cançó.
Ostres, això sí. Mereixes cançons i monuments. És De la fe i les flores azules, Tomàs sí. Molina. Tenir una cançó que es titula Tomàs Molina, quin honor.
Això és fort, com ho van dir, vaig quedar-me una miqueta a quadres.
És molt fort. Doncs cada dia et demanarem una cançó i també que ens expliquis quin temps tenim per demà.
Doncs demà... A veure si repeteix aquest rècord que hem tingut aquesta... No repetirà, hem de dir-ho així, perquè aquesta nit passada hi ha hagut un rècord històric a la ciutat de Lleida. Per primera vegada en 84 anys que prenen dades, han tingut el que se'n diu una nit tòrrida, és a dir, una nit amb temperatura per sobre dels 25 graus, 25,2 per ser concret. I això no havia passat, almenys en la història mesurada de la capital del Segrià. Aquesta nit baixa una miqueta més la temperatura, però encara serà una nit tropical, serà una nit amb temperatures de 20-21 graus. De fet, aquesta setmana continuarà com avui, amb aquest cel terrós, entrenyinat, amb la presència de pols en suspensió. Començarà a fer-se una mica més transparent a partir de dimecres, però tota la setmana tindrem temps de sol i temperatures altes, màximes per sobre dels 32, 33 en alguns casos. Per tant, una miqueta de calor en aquest inici del mes de setembre.
Moltíssimes gràcies, Tomàs, i demà més música.
Bona nit.
Doncs si el Tomàs pot fer de jockey, potser vosaltres podeu ser ninotaires a quatre mans amb Jaume Capdevila al cap. Ens ha fet una vinyeta per nosaltres, pel Catalunya Nit, però hi ha un problema. Està incompleta i falten els diàlegs. Es tracta que vosaltres acabeu la feina i ompliu la bafarada. Ens podeu enviar les vostres idees per les xarxes de Catalunya Ràdio, al web del Catalunya Nit o per missatge de text o àudio al WhatsApp del programa 678-090-852. Ho trobareu tot molt ben explicat a la nostra pàgina web. 3 minuts per arribar a les 11, 3 minuts que per nosaltres són vitals. Acabar i acabar bé. Per nosaltres, tan important com l'inici. Volem acabar amb alguna cosa bona, alguna cosa molt bona, cada nit i aquesta nit també. Hem explicat força notícies avui, però hi ha persones a qui els ha passat una cosa tan poderosa que per a ells avui només n'hi ha hagut una de notícia. Perquè una cosa és, per exemple, començar una temporada a la ràdio pública, cosa que ens fa molt i molt feliços. Però estarem d'acord que una altra cosa és que avui comenci tot.
Hola, bona nit, sóc la Yuko, jo sóc de Japó i meu marit, Albert, estem aquí perquè avui ha sigut molt bon dia perquè tenim un bebè, el nostre segon fill, que pesa 3.870 grams i el taller 54 centímetres, enorme. Va néixer 39 setmanes i ha sigut super, super, una experiència tan bonic que estic molt contenta. Bona nit.
Tant de bo que demà tingueu també un gran dia. Nosaltres ens posem a pensar ja en les notícies que us explicarem. I a les 10 de la nit ens tornarem a trobar aquí. Sona Something Good, d'Al Jay, un grup que aquest estiu ha passat pel Cruïlla i que ens crea el clima per acomiadar-nos aquesta setmana. I ara t'imagines que el Bona Nit final te'l diuen ells? Tu imagines?
Hello, I'm Gus Unger Hamilton from Alt J on Catalunya Nit. Thank you for listening to Something Good and Bona Nit.
But something good. Oh, something good. Oh, something good.